James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que, com sabeu, fem amb la col·laboració de Pimec, que per aclarir-ho és la patronal de la petita i mitjana empresa d'aquí de Catalunya. I aquest programa, que l'enfoquem al tema de la transformació digital, està evidentment també focalitzat molt amb la petita i mitjana empresa, que és el nostre teixit empresarial. No sé quina és la teva activitat empresarial, el que sí que és que facis el que facis, tens que vendre-ho. Vendre és important. I tal com estan les coses, amb la pandèmia i amb tots els graus diferents de confinament, la venda tradicional, per molt simpàtic i molt eficient o professional que sigui els teus comercials, els teus venedors, doncs és evident que no poden fer-ho perquè o no els reben o no poden desplaçar-se o és una àrea prohibida o, en definitiva, tot són dificultats. Bé, doncs, què hem de fer davant d'aquest tema? Perquè vendre hem de seguir venent, això és evident, però és evident que tenim una dificultat per fer-ho de la forma tradicional. Doncs d'això va el programa d'avui. Avui parlarem de com adequar les nostres forces de venda o els nostres venedors. No sé ben bé, serà el nostre convidat d'avui qui ens ho expliqui. Parlant del convidat, i aquí... Vinga. David, benvingut al programa.
Gràcies.
En David Galve és el director general d'una consultora, Optimum Ventes, el nom crec que ho diu tot, Optimum i Ventes. Doncs espero que realment ens ajudeu a optimitzar les nostres vendes. Ell és diplomat en Ciències Empresarials i postgrau en Gestió d'Empreses de Coneixement, postgrau també en Gestió de la Transformació Digital per ESADE, i porta 26 anys d'experiència com a consultor en l'àrea de vendes i es declara un apassionat per la gestió del coneixement. Bé, doncs, feta la presentació, David, ja potser el primer que et preguntem és què està passant amb aquestes forces de vendes, amb aquest context que estem ara, i com podem resoldre-ho, si és que és un problema, que sembla ser que sí que ho és.
Gràcies, Tomàs, per convidar-me. Gràcies a... Pimec, que és un privilegi estar aquí amb vosaltres. La realitat quina és? Òbviament, no? La pandèmia ha limitat tota l'actuació de les forces de ventes, dels venedors tradicionals que anaven a visitar els seus clients de manera planificada, regular o depenent del tipus de companyia que fos, no? Què passa, no? Que malauradament els venedors són considerats vectors de contagi, amb la qual cosa un vector de contagi no és rebut enlloc, no? I això genera, doncs, una problemàtica per, òbviament, doncs, per moltes companyies, no? Petites, mitjanes i grans, no? És a dir, que tenen els venedors o els despatxos, si tenen espai suficient, o els tenen a casa, treballant o fent teletreball. Això ha canviat el paradigma de lo que és la relació comercial convencional, no? És a dir, si no puc anar a veure amb els meus clients, què faig jo, que sóc venedor de tota la vida, que tinc la meva ruta, no? Per posar en un marc tradicional i com treballo, no? I aquest és el problema, no? És a dir, el problema que ens ha vingut en aquest darrer any i pico que estem, doncs, mig confinats o confinats del tot, depenent del moment. Però això va més enllà, no? Perquè realment la realitat de que el venedor no pugui entrar en una empresa, en una companyia, amb la normalitat i la freqüència que ho feia abans, doncs això perdurarà durant més temps. És a dir, els departaments de PRL, de riscos laborals, doncs no permeten, doncs, que entrin persones que puguin contagiar i, òbviament, doncs, aturar els processos
evident.
De les organitzacions.
I tenim per... Sembla ser que tindrem per estona. Això és evident.
Malauradament.
Per molt que ens diguin a la tele que no, l'experiència ja ens ho ha demostrat. Vinga, doncs...
A partir d'aquí, les companyies tenen un repte, no? És a dir, què han de fer, no? Jo crec que el propietari d'una companyia, no? D'una companyia B2B o d'una companyia, doncs, ha de dir, ostres, què faig amb la meva gent, no? Com faig aquesta comercialització que jo tenia dels meus productes a través de venda personal, on el meu venedor, doncs, afegia valor en el meu producte, no? I el primer de tot és la primera decisió que ha de prendre, no? Perquè aquest és un gran repte de decisió estratègica de companyia, no? És a dir, vull entrar amb el que la meva xarxa comercial entri i sàpiga treballar de forma digital amb els nostres clients, no? Volem obrir aquesta porta. I, òbviament, això genera un nivell de reflexió, no? Una vegada passat, no? tot els estressos, no? del confinament, genera una reflexió profunda per part de la propietat o de la direcció, no? És a dir, ostres, ara el venedor l'haig de donar eines sistemàtiques, metodologia per treballar amb els nostres clients dintre de lo que és un àmbit digital. Doncs, bueno, aquí n'hi han tres opcions, no, de decisió, és a dir, ostres, pues no faig res, no? I a veure què passa, no? Això ja passarà, no? I això sembla que no passa. Llavors n'hi han moltes companyies que estan perdent molta competitivitat i molt negoci perquè tenen els venedors a casa sense pràcticament fer res, no? I els han format de tot i els han donat tota la formació, però no entren, no? Llavors tenen una altra opció, que és a dir, bueno, anem començant a entrar, no? Anem avançant, anem a mirar això què és, però és que no ho tinc clar, què han de fer els venedors, com ho fem realment, i bueno, i sí, però ho fan un recorregut a mitges, no? I la tercera opció és a dir, escolta, això és una nova realitat i tenim que fer d'això d'un avantatge competitiu. I nosaltres, no, diem, escolta, pensem, no, que quan les forces de venda siguin capaces de vendre d'una manera òptima com ho fan amb la forma presencial, amb la forma digital, la teva empresa haurà guanyat en competitivitat. Per què guanyen competitivitat? Home, òbviament per una raó òbvia, no? És a dir, la primera és que tens un nou canal de venda i el venedor és capaç de, en una situació complexa com la que tenia ara, continuar amb la seva tasca comercial. Ha de canviar la metodologia, ha de canviar les maneres, ha de canviar moltes coses, però s'ha de treballar. Però pot treballar. Un altre avantatge competitiu que tenen les organitzacions és que poden arribar a més clients o poden arribar als clients que tenen amb més vegades, no? Llavors, això el que els dona és una capacitat de productivitat comercial més elevada de la que tenien en aquest moment, no? És a dir, i això és una oportunitat, crec jo, per la propietat i per la direcció de la companyia.
Deixa'm dir dues coses a mesura que anaves parlant, que se m'han acudit. La primera, que ens trobem generalment, amb aquest programa sempre surt aquest tema, amb quina mida, no el venedor, sinó el propietari o el gerent o el CEO, digue-li com vulguis, de l'empresa, és conscient d'aquest problema i vol començar a canviar-ho, o s'està en una de les posicions que has dit tu de, bueno, és igual, esperem a veure què passa. Perquè, clar, si no és la direcció la que entén el problema i vol posar solució, malament. Però t'estic preguntant, en quina mida us trobeu que hi ha gent que no s'hi vol posar, que no vol fer el canvi?
És una decisió de la incertesa, no? És a dir, i nosaltres el que intentem és baixar aquesta incertesa i demostrar que la transformació digital de la seva força de vendes li proporcionarà un retorn de la inversió en el projecte de manera ràpida i de manera eficient, no? Però, i això quan veuen, no, dades i veuen experiències i veuen situacions, doncs, òbviament, sí que n'hi ha que entren en aquest nou repte empresarial d'una manera ràpida i eficient. Sempre n'hi haurà persones, no?
Sí, sí, no, que pitjor per ells, evidentment, perquè es queden fora de joc.
Al final el mercat els traurà fora.
Evidentment, és el que dic, que es queden fora de joc, això és evident. I la segona pregunta és, clar, això és una... Quina por els hi pot fer això als venedors tradicionals? Perquè, evidentment, aquest canvi de paradigma que ara ens explicaràs, clar, molta d'aquesta gent, la seva habilitat, precisament, la seva presencialitat, la seva simpatia, la seva forma de treballar-se al client, clar, tot això, a través d'uns mitjans electrònics, potser hi ha molta gent que no sigui capaç d'adaptar-se i que perdi el seu treball. I de cara a l'empresa, també això li pot obrir la porta a nous venedors molt més adequats a aquests nous.
Deixa'm que faci una matització, eh? Perquè sempre n'hi ha un... És una qüestió d'actitud de la persona. És a dir, òbviament, no? Qualsevol relació personal genera un nivell de connexió amb les persones i al final tot el que té a veure amb venda personal, doncs, òbviament n'hi ha aquest nivell de connexió. Òbviament que els canals digitals refreden aquesta connectivitat emocional amb les persones, però a la vegada incrementa i accelera, no? I per dir-ho d'una manera, la societat ha avançat d'una manera que tu, sense veure presencialment a una persona, ets capaç de conèixer-la, perquè tens diferents canals de relació amb ella. I això, òbviament, no? Si ho passem al consum, no? És a dir, quantes parelles han sortit, no? D'aquestes xarxes,
sí,
de contactes, no? De dating que n'hi ha.
No? No sé quan duren, però han sortit moltes.
Pues surten i duren, pel bueno, que m'han comentat a mi, forces més.
Molt bé.
Força temps, no? Però al final és un moment. Al final, a nivell empresarial, si tu comences un diàleg empresarial i professional amb un altre professional, doncs, òbviament, al final construeixes la relació i després fa il·lusió trobar-te la persona personalment. Quan mm-hmm. però és així, no? És a dir, no és una qüestió d'edat, no m'ho has preguntat, però t'ho dic jo, perquè és una cosa que a mi em fa molta ràbia, no? Que em
dic, sí, també, evidentment, quan estava parlant del perfil...
És a dir, no és una qüestió d'edat. Nosaltres ens hem trobat en experiències que, no sé com es diu la generació abans dels millennials, que no són capaces de relacionar-se.
Els
boomers som nosaltres, no? Els altres, no? És a dir, i n'hi ha gent que, boomers com nosaltres, doncs que són perfectament capaces de relacionar-se i desenvolupar negocis importants i de valor a través de canals digitals i amb multicanalitat digital, no? És una qüestió d'actitud, no? I de procés de canvi. Llavors, el procés, no? Que ha de fer la direcció i la propietat de la companyia és impulsar aquest canvi. És a dir, escolta, això és una decisió estratègica per a l'organització i hem d'anar per aquí. I ens costarà, com tot procés i canvi. I les xarxes, doncs, també resisteixen.
I ara entrem ja en quins són aquests procediments, perquè el primer que se'ns acudeix és que ara està de moda i ara està tothom enganxat professionalment a les famoses videocalls. No? I el primer que potser algú que ens està sentint pensa és, bueno, doncs aquell client que tinc a Manresa, que no el puc anar a veure, però faré una videotrucada i el veuré. Oh, senyor Papet, com està? Però no és exactament això, o no és solament això, no?
No, és a dir, n'hi ha diferents nivells de per dir-ho d'una manera, de processos i de maneres de transformar digitalment a un equip comercial, no? És a dir, el primer que ha de fer l'organització, la companyia, és saber on està el seu client, no? Quins canals digitals hi són.
Molt bé. On està? No, on estàs?
On estàs tu? No? On està el meu client?
No? Exacte, perquè sí,
si
clar.
Si jo tinc ganes de fer videoconferències amb un client que no té plataformes de videoconferència, doncs tinc un problema perquè el canal no hi és. No? És a dir, la videoconferència és un canal de comunicació amb els clients, però és un canal que està, sota el nostre punt de vista, en la relació amb els clients en un segon estadi. És a dir, quan el client ja accepta que vol tenir un nivell de relació comercial amb tu. El client que et coneix ho fa més fàcilment, però el client que no et coneix, doncs per què s'ha de sentar amb tu en una videoconferència?
No, clar.
És a dir, llavors, a partir d'aquí, n'hi ha altres canals que hem de treballar amb els equips de venda, no? I hem de trobar els nostres clients. Els clients estan en els entorns socials, amb les diferents xarxes socials, unes més professionalitzades com LinkedIn i unes menys professionalitzades que no hi són. No? És a dir, que els clients hi són, però que tenim que desenvolupar-les perquè els nostres clients hi són. No? Com data anecdòtica, és a dir, metges, indústries importants, associacions de pacients, estan a TikTok.
Increïble, eh?
A TikTok, no? És a dir, i això s'ha d'observar. És a dir, quan un al·lergòleg està explicant la seva medicina, no? A TikTok, és a dir, el metge està allà, el laboratori està allà, i ha de pensar-ho, no? I això ens ha de donar una reflexió, és a dir, que nosaltres tenim que definir quin canal tenim que utilitzar en funció del que tenim al nostre client. Un altre exemple molt concret. És a dir, els ramaders i els pagesos tenen xarxes socials? En principi diríem que no?
Sí, sembla que no.
Sembla que no, segur que n'hi ha de tot, no? Bueno, però tots tenen WhatsApp.
Sí, evidentment.
És a dir, i això és un canal de comunicació i venda digital. L'utilització que prengui o que faci la companyia per comunicar i vendre-li doncs les llavors o els antibiòtics pels ramats o el que sigui, depèn de la companyia, no depèn del pagès o del ramader, perquè ell té el canal obert.
Sí, sí.
Vale? Per tant, aquest és el canvi que nosaltres, o sigui, o és el canvi que considerem que han de fer les companyies, no? Entendre on estan, quins són els canals dels nostres clients, aproximar-nos a través d'aquests canals i després desenvolupar la tasca del venedor en els canals que se li ha de formar i se li ha d'entrenar, doncs com se li ha d'entrenar a fer altres coses en forma presencial.
Està molt bé, tal com ho has explicat i com ho has definit, però ara ens trobem que, vale, m'ha agradat molt el que he sentit, però ja no tinc ni punyetera idea com continuar. Vale, m'apunto. Com averiguo què té el meu client? Perquè jo no sé si està a TikTok, si està a Facebook...
Bueno, això s'ha de...
Ja la primera cosa és...
On tenim el client, òbviament, no? El client, en principi totes les companyies tindrien que saber on són els seus clients, no? Però al final tu pots accedir a aquests canals socials i mirar quin perfil de client tens, si n'hi ha o no. És a dir, tots tenen cercadors i tu poses hematòlegs a Twitter i no t'acabes la llista d'hematòlegs que n'hi ha. Si tu li vens producte a un hematòleg, doncs el tindràs allà, no? Si vas a LinkedIn està perfectament parametritzable, amb uns nivells de precisió importantíssims, no? I a partir d'aquí és definir on estan, no? I trobar-los, no? Òbviament, no tot es pot és una, la transformació digital és una combinació de diferents canals, no?
Ja has definit, has parlat d'uns quants, però quins sectors poden i quins realment no poden fer aquesta transformació dels seus equips comercials?
Jo diria, és a dir, que tots dels equips comercials, jo diria que tots ho poden fer. Jo no exclouria cap. És a dir, la intensitat i el canal ve diferent, no? Nosaltres hem fet projectes de més, no? De més, dels més profuns que o més complexos que hem fet, és que tota l'organització, no? Tots els sistemes que té l'organització han arribat a un punt on el venedor, quan obre l'ordinador pel dematí, sap a l'ordinador, no? O sigui, el software li diu a quin client ha de trucar i a visitar, quin és el canal que ha d'utilitzar, quin és el diàleg comercial que ha de tenir, quin és el producte que ha de promocionar, quin és el catàleg que li ha de presentar.
Però quin és aquest software? Un CRM, no?
No, això és un conjunt de tecnologies aplicades al procés comercial on convergeixen tots, que són els projectes de sales enablement, no? És a dir, tota l'organització està dirigida a que només el venedor tingui que fer la creativitat, o sigui, la projecció del coneixement propi i corporatiu en l'speech del client, no? Això seria el projecte màxim, no, de transformació digital. I m'he perdut ara.
No, bueno, havia preguntat sectors.
A partir d'aquí, qualsevol sector pot fer-ho, no? És a dir, des dels sectors que van, els venedors que van a sector primàries, o els sectors que van a un sector industrial, o serveis, o financer, o qualsevol persona que està en contacte amb persones...
Com aquest programa va adreçat no a especialistes, potser que ens facis una mica de repàs. Has dit LinkedIn, has dit TikTok, curiosament TikTok, que sembla perquè els nens juguin, però quines són aquestes plataformes, les més comunes, que, bueno, fes una mica un llistat d'aquestes plataformes perquè qui ens sent estigui al dia una mica de què es pot utilitzar o no.
A veure, a nivell de plataformes socials o de xarxes socials, la xarxa social professional per excel·lència és LinkedIn. I LinkedIn, òbviament, no? Si tu l'abordes i la treballes des d'una conceptualització d'empresa, doncs els rendiments que tens són elevadíssims. Vale? Després està Twitter, que òbviament la utilització és d'una altra manera, però molts professionals estan allà. Per tant, si tu saps, o sigui, per exemple, no? Totes les que estan en el sector sanitari i mèdic, tots els metges estan a Twitter, explicant, doncs, el seu coneixement i els seus comentaris estan a Twitter. Després tenim que els farmacèutics estan a Facebook encara, El gener d'aquest darrer de gener es va comptar que n'hi havia més de 2,5 bilions de persones actives.
Bilions?
Bilions, amb B.
Bilions americans o europeus?
Bilions.
No, és que són diferents, clar.
Bilions.
Per als yanquis són 1,000 milions i per nosaltres és 1 milió de milions. Suposo que seran milers de milions.
Jo suposo que són americans.
Sí.
Llavors, a TikTok hi ha? Pues a TikTok n'hi ha, òbviament, no? Molta gent jove, però és la gran plataforma, no? Que s'està veient com funciona, però ja n'hi ha moltes experiències de negoci, de promoció de negoci i de negoci professional i de negoci industrial. És a dir, la gent està promocionant més des d'un enfocament de màrqueting encara que no pas comercial. Però és una manera de connectar amb les persones. No? Això serien els entorns socials.
Instagram?
No? Instagram també, però està dintre d'un àmbit també professional, però és més, per dir-ho d'una manera, és més sota el nostre punt de vista, sota el meu punt de vista.
I el gran comodín, que no és una xarxa social, que és l'email, pot ser una eina per fer
sí,
això?
Sí, òbviament. L'email i les plataformes d'emailing continuen funcionant i plataformes com... com...
D'enviament, dius?
D'enviament i la gestió d'email marketing. No, les que estan dintre... Se m'ha oblidat ara el nom i és conegudíssima. És a dir, totes aquelles que gestionen les campanyes de comunicació de màrqueting en funció de la resposta que té el client. No? Te'n van enviant missatges personalitzats,
sí, tipo inbound.
I tu vas generant a nivell d'un email un text correcte, amb un contingut, vas descarregant i la plataforma et va treballant. Per tant, l'email marketing és una eina tremendament potent també de relació amb els clients.
I canals com YouTube o iVoox en àudio, aquests canals d'àudio o de vídeo?
Home, YouTube continua funcionant molt bé i és un canal de comunicació. Una cosa són canals de comunicació més estàtics i una altra cosa és dir, escolta, com els venedors interactuen, no? amb aquests clients. No? Tot el que té a veure amb una xarxa més social, no? Que més que amb un canal, doncs et permet un cert nivell de comunicació més...
Mira, com et deia quan hem començat, aquí el que se'ns menja el programa és el temps. Estem ja al minut 20 i ens queden 4. Et deixo a tu. De moment, què no t'he preguntat, però que creus que és important que amb aquest programa escoltem.
Deixa'm que faci una, per dir-ho d'una manera, no? Intentar, doncs, ja que tenim un entorn i una audiència molt centralitzada amb les propietats, amb les direccions de petites i mitjanes empreses, és a dir, que facin aquesta reflexió de com els canals i la transformació digital dels seus equips els farà créixer amb els seus resultats. Que facin un plantejament i que a partir d'aquí puguin donar aquest salt, no, qualitatiu, estratègic, no, de cara a que ells puguin fer doncs aquest pas. No? Jo crec que no deixin passar el temps perquè el mercat els traurà. I per una raó molt senzilla, perquè és dintre del sector de cada una de les empreses d'aquí de Pimec, el primer que entri es farà el propietari del sector, en la digitalització. Per tant, aquell equip de ventes que sigui capaç de vendre digitalment guanyarà la partida. I aquest és el repte que té la direcció i la propietat de la companyia. No et deixis no entrar en els canals digitals, no deixis que els teus venedors no entrin, perquè si no entren, els competidors et guanyaran.
I ara despegem la por que potser té, que això sempre ha passat, la por no del propietari, sinó del venedor, que diu, jo no em sabré adaptar, jo em quedaré fora d'aquest joc. O sigui, traiem-li la por.
El venedor és una persona flexible, capaç, arriscada, que lluita, venedor, venedora, que està lluitant cada dia per assumir un client creatiu i que inventa maneres d'aproximar. Per tant, el canal digital és un canal que té les seves regles igual que el canal presencial. Si saben treballar en el canal presencial, no tindran cap problema de treballar en el canal digital.
Bé, i ara sempre m'agrada, si tenim temps, que encara tenim una miqueta de temps, és el repàs final de tot això. O sigui, el consell amb aquest empresari que s'està sentint i diu, vale, sí, m'hi poso. A part de trucar-vos a vosaltres que li solucioneu tots els problemes, o trucar a Pimec, però a part d'això, quin és el consell per... Potser és que es renti el coco, no ho sé. El consell final.
El consell final és, òbviament, que qualsevol procés de transformació digital és un camí i n'hi ha un desert que s'ha de creuar, però que tingui la certesa de que quan creu aquest desert guanyarà en competitivitat i guanyarà el seu negoci. Per tant, actualitzarà el seu negoci i l'obrirà sense sortir de casa al món. És a dir, això és una gran oportunitat. A través dels canals digitals, tu pots treure la teva empresa al món sense sortir del teu polígon, de la teva ciutat, on estiguis. Jo crec que aquest és el gran repte i la gran oportunitat que tenen les empreses.
Bé, m'agrada això de conquerir el món sense moure't de casa teva, cosa que ara estem, a més, obligats a fer. Doncs bé, amb aquestes paraules finals, amb aquest consell final del David, acabem el programa d'avui. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i donar-nos aquests consells. Et tornarem a cridar un altre dia perquè ens parlis. Jo vull fer un programa per parlar concretament de LinkedIn, que és una de les xarxes que crec que hem de conèixer. Doncs t'emplaço per d'aquí uns mesos que tornis aquí i res més. Tots vosaltres, gràcies per sentir-nos. A partir d'avui, gràcies per veure'ns també i res més. Fins la propera setmana.
Gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.